Després del decebedor empat inicial de la selecció espanyola contra Cap Verd, ahir els de Luis de la Fuente van fer un cop sobre la taula, això sí, contra l'Aràbia Saudita, i van sumar la primera victòria al Mundial amb golejada 4-0 i reivindicant-se com una de les seleccions a tenir en compte en aquest Mundial. Lamine Yamal va estrenar-se com a titular, també com a golejador en una cita mundialista, i només va necessitar 45 minuts per demostrar que té una fam i unes ganes de brillar en aquest Mundial terribles. Són les 12:10 a Catalunya, les 6:10 a la costa est dels Estats Units. Allà hi tenim el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Home, la veu ja denota que has hagut de matinar i no sé quantes hores has dormit, Santi.
No, són els aires, eh? He dormit poc, però això de la veu al matí és que l'aire... O dorms amb aire o no dorms, i després l'aire doncs fa les seves coses amb la veu, però suposo que quan acabem la connexió estarà bé la veu.
Sí. T'afecta la veu, no sé si els hi passa a tothom. El que no li afecta gens és a Lamine Yamal, no, Santi? Que ahir va fer una exhibició amb aquesta victòria contundent d'Espanya, que van deixar molt bones sensacions tots els jugadors, en especial ell.
Això és una altra cosa ja, no? Amb Lamine Yamal va ser una autèntica exhibició. Els primers minuts ja vam veure les ganes que tenia de jugar i d'incidir en el partit. Regatejant, assistint, va obrir la llauna al minut 10, i aquesta és la selecció de Lamine Yamal, sense cap mena de dubte, i ho va demostrar en el primer partit que va poder jugar d'inici. És una bogeria el que hi ha a Estats Units amb Lamine Yamal. Ja veníem explicant a les darreres hores que Lamine Yamal estava bé, volia ser-hi, no per al partit sencer, ell mateix ho va reconèixer a l'entrevista al País, però que volia ser i volia deixar la seva empremta en el Mundial, ho va aconseguir, i després del partit explicava així les seves sensacions.
Hombre, si me pico jugando a la play, pues con eso más aún. Teníamos muchas ganas de desquitarnos del partido anterior, pero bueno, seguimos con la mentalidad de querer ganar todos los partidos y ya por Uruguay ahora. Si hubiera sido la final hubiera estado al 100%, pero bueno, no somos tontos tampoco, no iba a estar al 100% cuando íbamos 3-0 en el minuto 40, entonces hay que ir con calma, hay que tener cabeza, así que es verdad que a mí me cuesta un poco, pero paso hasta el míster para que me dé calma y muy contento.
Després d'aquest inici que va tenir Espanya contra Cap Verd amb l'empat a 0, Luis de la Fuente va revolucionar l'onze inicial, va treure Marcos Llorente, va fer entrar Pedro Porro i després Àlex Baena a l'esquerra i mig del camp amb Dani Olmo asseient a Fabián i Lamine Yamal per Ferran Torres. Només va jugar 45 minuts Lamine Yamal, després va entrar el de València, l'altre futbolista del Barça, i Luis de la Fuente, després del partit, doncs treia una mica de pit i es reivindicava, ja que els canvis havien funcionat per revitalitzar l'equip.
Es normal, a nadie le gusta que duden de su capacidad, de su trabajo, de su profesionalidad, pero hoy queríamos otra vez dar este golpe en la mesa, reivindicarnos y simplemente pues dar continuidad, insisto, a un trabajo, un proyecto que viene de hace tiempo, pero sobre todo recuperar sensaciones de cara al próximo partido, que va a ser otro partido diferente totalmente y muy duro además.
El millor jugador del partit, segons la FIFA, va ser Mikel Oyarzabal, no hi ha per menys, va fer dos gols. De fet, Mikel Oyarzabal amb la selecció s'infla a fer gols, sobretot en aquesta etapa de Luis de la Fuente, en què s'ha convertit en el nou titular, i Mikel Oyarzabal explicava així com de bé havien entrat en el partit.
Cuando llegas las primeras veces y las primeras que tienes pues entran, al final quieras o no el partido cambia tanto para nosotros como para ellos y bueno, creo que hoy hemos estado más acertados en esos últimos momentos y te cambia todo el partido cuando al principio ya el balón entra. Había que hacer otras cosas y yo siempre lo he dicho que voy a mirar para el bien del equipo. Se me queda en anécdota lo de no haberla tocado y bueno, pues hoy he tenido la suerte también de que por una cosa o por otra el balón ha estado más cerca de mí, ha rondado más mi zona y he tenido la suerte de hacer lo que he hecho.
No havia tocat la pilota els primers 30 minuts del partit de Cap Verd i ahir en 20 minuts ja havia fet dos gols. Si es complica el tema Julián, jo m'ho pensaria, això de Mikel Oyarzabal, perquè la veritat és que s'entén de meravella amb Lamine, Olmo, i Pedri i companyia. Pedri el van canviar al minut 80 en clau blaugrana, Ferran Torres va jugar 45 minuts, Lamine Yamal 45, i Pau Cubarsí va completar el partit afiançat com a mariscal a l'eix de la defensa juntament amb Aymeric Laporte. Bones notícies per a Espanya, Helena, que amb aquest resultat és primera de grup en solitari i veu via lliure de cara a la classificació cap a la següent ronda.
L'has deixat votant, Santi, ara els hi anava a preguntar. Àlex Dalmas, bon dia.
Bon dia, què tal?
T'incorpores a la tertúlia. Els hi volia preguntar al Jordi, a l'Àlex i a l'Olga com veuen aquesta opció d'Oyarzabal. El Bruno sempre ha dit que ell fitxaria Oyarzabal pel Barça amb els ulls tancats. És el setè màxim golejador ja de la selecció amb els dos gols que va marcar ahir. Com deia el Santi, en 30 minuts va demostrar que és un home a tenir en compte.
Sí, a veure, és una molt bona opció, jo estic d'acord. A mi, jo personalment, jo la situo en un segon graó, no? És a dir, a mi em sembla que Julián, fins i tot João Pedro, Lautaro, aquest tipus de futbolistes, per suposat Kane, em sembla que sí que serien un pas endavant per al Barça si vol accedir a tots els títols, no? Però és evident que no són fàcils d'accedir. Si entrem en una segona opció, podríem dir un pla B, el primer dels noms és, sens dubte, Mikel Oyarzabal, que ha demostrat que s'entén molt bé amb l'entorn del Barça, que té joc combinatiu, que fa gols, i per tant em sembla una molt bona opció. No seria la meva primera, però sí, com diu el Santi, clarament, si es complica una mica el tema Julián o els perfils primeres passes, que vagin a per Oyarzabal, que és un valor segur.
Sí, sens dubte, estic d'acord. Crec que és molt important trobar i encaixar un jugador que tingui adaptació màxima. Un dels problemes en el futbol actual crec que és que moltes vegades es fitxa, però aquest procés d'adaptació els hi tarda. Això ja ho tens guanyat amb Mikel Oyarzabal, però després crec que, com molt bé deia l'Alexis, seria una opció B. Abans jo crec que el Barça, de cara al que ve i el que estem parlant en Clau Champions, necessites un passet d'un jugador que et doni més. I crec que això és un Harry Kane, és un Julián Álvarez. M'agradarà veure també com Julián Álvarez s'acaba d'adaptar si al final ve, que aquesta serà també una altra, però sí que si això no funciona, sens dubte. Crec que, i a més, crec que seria un molt bon suplent que faria millor el titular i que passaria com aquest any, que retroalimentaria en el primer amb el segon i acabarien jugant molts partits.
Segurament el pitjor que pot tenir Oyarzabal per ser jugador del Barça és que la competència és Ferran Torres. Llavors, els dos nous que té el Barça no són cap dels dos un nou top que necessites per donar aquest salt, sobretot en tema europeu. Et diria que fins i tot dels dos, evidentment, Oyarzabal crec que és molt més regular i constant, no? Perquè Ferran Torres, tenim això, tenim... vaig llegir un article d'Albert Blanya, que és un crac també comentant i analitzant, que el risc que té Ferran Torres, no? Que et fa tres o quatre partits que sembla el nou, ha de ser el nou, que com va acabar la temporada del Barça, però després et fa una altra vegada tres o quatre partits o un parell de mesos on dius, no dona una bona. Llavors, crec que el Barça necessita un nou que pugui ser diferencial. El tema Julián Álvarez el veig molt difícil i molt car, per desgràcia. Crec que seria l'ideal, però crec que no arribarà. I si arriba, arribarà per un preu que no crec que sigui el que s'ha de pagar per un jugador ara mateix i en la situació en la que està el Barça. I crec que una figura, João Pedro, no? Com deia l'Àlex, segurament sigui un encaix, perquè a part, ahir vam veure desentrades de Lamin, amb aquesta rosca cap a dintre, necessites potser també un nou tipus Lewandowski quan està una miqueta millor, perquè totes aquestes entrades són caramelitos.
Ho deia el Santi, va ser Oyarzabal l'MVP del partit, però sens dubte Lamin Yamal va centrar tots els focus i és la millor notícia, no, del partit.
Sí, sobretot perquè crec que estem arribant a un punt que no m'agrada, que és aquesta Lamin dependència. Crec que s'està fent de que la selecció està tenint aquests recursos de que sap, però per l'altra part, la positiva, Lamin, la millor notícia és que cada vegada el veiem millor, cada vegada està tenint molta més importància, tant ofensivament com defensivament, que ja ho vam veure que ajudava també moltes vegades a nivell defensiu, i crec que el primer gol va ser com el desencadenant perquè aquesta selecció s'alliberés. Vam veure jugadors que començaven a riure, a estar molt més desinhibit, i en 30 minuts van sentenciar el partit. I això també serveix perquè puguin descansar i es faci aquesta progressió d'anar gestionant els minuts, que crec que és fonamental.
I el que diu Santi també, no? Tot el que genera Lamin en Estats Units, que semblava que potser era una mica més local, però surt
escalfat. No, és una bogeria,
Ferran. És brutal.
Una autèntica bogeria.
Ja, és que això és encomana.
És una estrella a l'alçada de... Bueno, és que ho és al món del futbol, però aquí jo et diria que per sobre d'Mbappé, per sobre de Neymar, segur, potser equiparable a Messi, equiparable a nivell del que generen la gent, equiparable a Leo Messi, només. No veig jo cap futbolista que generi més en els seus partits, en l'afició, en els estadis, etc., que Lamine Yamal, llevat de Messi. La resta, per sota.
Dóna aquesta sensació quan veus les seves caminates per allà, la gent quan l'aplodeix, i tornava a dir, no només el que porta dintre el camp, ho parlàvem amb la Olga abans, sinó la confiança mental que li dona al company. És la tasca cap a ell, i ell té moltes ganes, ell vol ser el millor jugador del món, com deia, no? Ell és molt competitiu, vol ser el millor i sap que l'escaparate del Mundial és màxim.
És que estem acostumats a aquest Lamin desacomplexat, ara ho deies, no? De que diu que jo me pico estar en la play, i és que l'escoltàvem dir, és que jo a l'anterior Mundial el vaig veure quan anava a classe, i clar, de vegades aquestes declaracions és com, no, ens fa agafar perspectiva i dir, és que realment...
Bueno, és que encara, encara podria anar a classe.
Sí, sí, encara podria anar a classe i li quedaria molts anys per davant, sí, sí.
Exacte. Sí, són d'aquelles que ens fan agafar perspectiva i ens fan una mica de mal, també, no?
Sí, sí. Totalment.
És juvenil d'últim any, eh? Sí, cal recordar-ho, és juvenil de tercer any, és una bogeria. Ja fa setmanes que ho diem aquí, per mi és el millor jugador del món i cada setmana que avança dins del món del futbol s'està comprovant. Per mi és el més determinant. Crec que és un dels dos grans canvis de la selecció respecte al primer partit. Sens dubte, el número 1 és Lamin, després parlarem del mig del camp, d'Olmo i la incidència, però home, és que Lamin és increïble. Per mi és una molt bona notícia, i sabeu amb quina jugada em quedo? Amb la primera del partit. En la primera, sí, sí. On ell arranca, para, retalla i torna a arrencar. No només per al desequilibri que dona, que és evident, i aquesta mirada agressiva que els hi diu a tota la selecció, anem a parar el partit, sinó perquè demostra que està bé. Que aquesta por que teníem aquí, no, des de Barcelona, a veure si el forçaran o no, a mi aquella jugada em va posar molt content perquè el vaig veure bé.
Àlex, és veritat que aquest any no han guanyat la Youth League, que semblava el trofeu de la temporada del màximo del Mundial, però és que el Barça té 3 juvenils al Mundial, eh?
Sí, sí.
3 juvenils al Mundial, sí. 2 d'ells titulars amb Espanya. Sí, sí. És fantàstic.
Deies la primera jugada i també una de les últimes de Lamine Yamal, que va baixar a defensar pràcticament, sí. que va demostrar això, no? De que està bé i que ha dissipat tots els dubtes. Santi, qui el partit que no va estar tan bé com el d'Espanya va ser el d'Uruguai, que vas tenir la sort de presència després amb aquest empat de la selecció, i sentia que deies que hi ha mal ambient, no?, al vestidor de la selecció,
sí, sí,
d'Uruguai.
Sí. Sí, sí, no està gaire fina la cosa amb Bielsa, que acabarà la seva... Uh-huh. etapa just després del Mundial. La veritat és que Bielsa està com un llum. Fa coses cada dia més estranyes. Ahir va veure tot el partit assegut a la nevera. No es va aixecar gaire bé en cap ocasió. El seu equip palmant contra Cabo Verde, i ell a la nevera bevent aigua sense donar indicacions. Va ser tremendo. I Uruguai és que no juga res, sincerament. És una selecció que va empatar a 2 ahir, que va aixecar el gol inicial de Kevin Pina en 5 minuts, amb dues jugades ofensives que encara no sap ni com es va trobar amb els gols. Després hi van empatar amb una errada clamorosa de Muslera i d'Olivera, el central, i va ser incapaç de superar Cabo Verde. De fet, Cabo Verde va acabar atacant a la porteria d'Uruguai. Juguen fatal, són segons de grup, això és el millor per ells, però amb 2 punts i se la juguen contra Espanya. Si puntuen, tenen opcions de classificar-se. Si Espanya guanya, veuen molt compromesa la seva classificació, perquè es quedarien amb 2 punts, dependrien del resultat de Cabo Verde. Si guanya Cabo Verde, se'n van... guanyi qui guanyi, Cabo Verde o Aràbia Saudita, se'n van directament cap a tercer, quart lloc, sí. I després d'això... amb 2 punts, si perden, no seran dels millors tercers, i veuen compromesa la seva classificació. Una selecció que no té Araujo, que Josema Jiménez no juga, que de Arrascaeta, que és un altre dels bons, ha vingut també a figurar perquè també està lesionat, amb un davanter en teoria titular, Darwin Núñez, que ni està ni se l'espera. És un desastre de selecció, que és el proper rival d'Espanya, jugant la matinada del 26 a Guadalajara, a Mèxic, i a veure com va aquell partit, però és probable que una de les grans seleccions com és Uruguai es quedi fora les primeres de canvi.
En tot cas, bones notícies per a Espanya, aquest empat d'Uruguai. Dissabte a les 2 de la matinada, la matinada de divendres a dissabte, serà aquest partit entre Espanya i Uruguai a Guadalajara. El podreu viure amb nosaltres, ja ho sabeu, des del Casino de Barcelona. Després connectarem amb el Cristóbal Chacén i amb el Tio Faja perquè ens expliquin com va anar aquest partit contra l'Aràbia Saudita, però aquest dissabte, la matinada de divendres a dissabte, teniu una nova cita amb nosaltres, Santi, i no sé què ens pots explicar. Suposo que el cap de setmana per aquí, per Miami, haurà donat de sí.
Records d'Adrià Alberts, el primer de tot. Records d'Adrià Alberts, que està aquí en la glòria.
Confirmes que segueix Moreno, no? Seria Tim Palet, Adrià Alberts.
No. O sigui, Moreno tot l'any. Fot fàstic, la veritat. Però, a part dels records d'Adrià Alberts, em sorprèn molt qui és l'heroi d'aquest Mundial, i és Bosinha. La devoció que hi havia ahir a l'estadi de Miami per Bosinha, cada cop que l'enfocaven, hi havia una ovació atronadora de tot l'estadi, enfocaven a la mare, que també s'ha fet famosa pel tema de la visa, li van accelerar els tràmits de la visa i cada cop que sortia pels vídeos marcadors també ovació a la mare de Bosinha. Va passar per la zona mixta a Brumat, hi havia, si no hi havia 100 càmeres gravant a Bosinha, no hi havia ninguna. I em sorprèn aquesta història del Mundial. Un porter de 40 anys que no té equip, recordem, no té equip, està lliure perquè el seu equip no l'ha renovat, fa un partidàs contra Espanya, més de 15 milions de seguidors per culpa dels influencers que el posen a l'aparador, i ara és l'icona del Mundial, una de les icones del Mundial, i cada cop que surt hi ha ovacions atronadores a Bosinha.
N'hi ha diverses, eh? Tim Payne, Eloy Room, Bosinha... Han passat de 30.000, 14.000 seguidors a més de 12 milions, un milió i mig ja té, crec, que l'Eloy Room. Tim Payne ja és una altra cosa. La veritat és que els ha canviat la vida, eh?
Això és el maco del Mundial, no? Jo crec que esperes 4 anys per trobar-te aquest tipus de jugador i disfrutar-lo. A mi m'encanta.
Li ha canviat la vida, però, escolta, compta amb Cabo Verde, o millor dir Cap Verd, no? Que dos, punts, no, dos empats ja davant d'Espanya i d'Uruguai i amb totes les opcions per entrar a la següent fase.
I contra Espanya segurament sí que va patir molt i va sortir molt poc del seu camp, però va fer un partit molt competitiu. Sí, i Uruguai és veritat que no està bé, però són molt, molt competitius. Era un partit molt difícil, eh? Fede Viñas a dalt, que li tires una nevera i te la dona, els dos extrems, el xut de Valverde, i que són equips cabrons. Aquests, els uruguais, són un equip que segurament competiran moltíssim. No serà un partit fàcil per Espanya.
El Mundial té aquestes històries i també té que vas caminant pels estadis i et trobes amb mites del futbol, com el Santi, que es va trobar a Carlos Valderrama.
¿Qué tal? Muy buenas desde el estadio de Miami. Ya aquí estamos de nuevo, como la semana pasada, con un mito de nuestro fútbol. Carlos Valderrama, muy buenas.
Buenas, saludos a todos.
Le gustó hoy Lamine Yamal, que le veíamos después de varios días en los que igual a Lamine Yamal no le veíamos del todo fino, sabíamos cómo llegaba. Hoy de nuevo una exhibición en la primera mitad.
Va a ser una de las figuras del Mundial. Para eso vino, tiene condiciones para eso.
Sin duda, ¿no?
Tiene calidad, no. Ese jugador no tiene duda. No tiene duda. Es un jugador diferente.
Me dijo que el que más le gustaba era Pedri el otro día.
Sí. A mí el que más me gusta de España es Pedri. Pero Yamal es un jugador diferente, distinto. Pero a mí el que más me gusta es Pedri.
¿Es la máxima candidata a España?
Está. Está entre la candidata. Para mí está en la candidata a España. Está Colombia, Argentina, Francia y España. Esos son los cuatro míos.
Y además de esos, ¿qué actuación individual le ha gustado más de todas las que hemos visto? ¿La de Messi, la de Mbappé, la de Haaland?
Es que lo de Messi, cuando llegan los extraterrestres, uno no sabe qué van a hacer. No, es que es verdad. Y de pronto él arranca y te hace 3 goles. O te hace un túnel o te para a la hinchada. Es un jugador distinto. Por eso es el mejor de todo.
Carlos Valderrama, muchas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, un saludo muy especial a toda la gente.
Molt gràfic, això de que quan lleguen els extraterrestres es que, no saben lo que van a hacer.
És que realment esperes que un jugador de 39, 40, 41 anys estigui bé, però lo que l'actuació de l'altre dia de Messi és genial. I quina ràbia dona veure Valderrama i parlar amb gent i no sap qui és Valderrama. Em fa tremendament gran. Història dels Mundials, Àlex, ens fem grans, eh?
Sí, sí, passa el temps, però...
Valderrama, el bo que era, i ara algú discuteix...
Vols dir que Lamine se'l troba i sap qui és?
I algú discuteix... No. Igual Lamine, igual sí que ho sap, eh? Perquè jo crec que està molt ben assessorat i segurament que li van dient fixa't en aquest, no la lis. Gent discutint que qui és Henry, imagina't Valderrama... Bueno, no ha passat això, no? Que qui és Henry per parlar de Cristiano Ronaldo, home, no diguis que no.
Estava de vacances,
la cova de vacances.
Això ha passat, ostres.
Això ha passat. Qui és Henry? Imagina't Valderrama. Bueno.
Henry Ibrahimovic, comentaristes sí, del Mundial exacte. De la Fox, eh?
Sí, sí. Quin nivell, eh?
Doncs escolta'm una cosa, Santi, jo em quedo amb Olga Garcia, amb Àlex Dalmas i amb Jordi Sánchez.
Similar.
Més o menys el mateix.
Sí, home, i tant. I tant. Però si algun dia vol dir venir Enric, que vingui, eh?
Ah, bueno, home, i clar. Les portes mira, el que t'hi jugues a ser obertes.
Sí, sí, i tant.
Santi, gràcies per haver-te llevat per entrar en directe al que t'hi jugues.
Aquí estic, en un taxi, camí de Miami Airport i cap a Chattanooga de tornada.
Demà esperem la teva història del que t'hi jugues, ja ho saps.
A veure què ens inventem.
Del Masterclass.
Perquè, Àlex, hem parlat molt de Lamine Yamal, també del partit de l'MVP, de Mikel Oyarzabal, però sens dubte va haver-hi un altre gran jugador destacat, que és el del nom de Dani Olmo, que va fer un partidàs, va fer jugar a Espanya totalment diferent i jo crec que ha vingut per quedar-se, no? Com ho veus tu?
Totalment, totalment. Sabia que parlaríem molt de Lamine, però m'agradaria destacar un altre blaugrana, no? Dani Olmo, per mi el segon gran canvi d'aquesta selecció. A Espanya la vam veure en el primer partit jugant amb tres migcampistes d'un perfil molt similar i crec que l'entrada de Dani Olmo ho va canviar tot això, no? Va provocar quatre punts o quatre aspectes que jo crec que van millorar la selecció. El primer d'ells és aquest, passar d'un mig al camp monòtom per perfils a un mig al camp de tres alçades, no? És a dir, vam passar d'un Rodri, Fabián, Pedri a un Rodri, Pedri, Dani Olmo, amb la figura d'un mig a punta pur que jo crec que li fa molt bé. El segon punt positiu és que tot això comporta que Pedri jugui a la posició que li va millor, on va la seva millor versió, no? Ja n'hem parlat molt, aquest pas endarrere que fa que jugui d'interior pur i que no sigui de mitja punta perquè acaba rebent menys, no? Amb el futbol de cara, Pedri és molt bo a totes les posicions, però quan té el futbol de cara i pot decidir, encara millor. La tercera és que millora tant el pivot com a Mikel Oyarzabal. Per tant, millora a Rodri com a Oyarzabal. Per què? Simplement perquè els hi dona més línies de passada. El fet de tenir una tercera alçada i no tenir tres migcampistes moltes vegades en paral·lel li dona a Rodri una passada extra, li dona a Mikel Oyarzabal algú amb el qual poder intercanviar les posicions i jo crec que ahir va ser molt evident. I la quarta passa per la qualitat, no? És a dir, jo crec que una selecció en la que no hi ha Fermín, en la que Baena és una altra cosa, Mikel Merino és una altra cosa, el perfil de mitja punta pur de Dani Olmo hauria de ser innegociable. És a dir, per mi, veurem què fa Luis de la Fuente, però per mi Dani Olmo hauria de venir, igual que Lamine, per quedar-se. No? Té molta qualitat entre línies, fixa't que ahir va fer un 37 de 40 en passades, la primera part la va acabar amb un 27 de 27 en passades Dani Olmo, i després la seva química amb Lamine és molt evident, fins i tot el propi Lamine ho ha dit, no? És a dir que hem destacat molt aquests dos noms propis, Lamine i Mikel Oyarzabal, però crec que Dani Olmo serà molt important en aquest Mundial.
I esteu d'acord? Us va agradar ahir aquest canvi de sistema de Luis de la Fuente, que rectifica, no? Ell no havia apostat per aquesta idea a la selecció encara, i veurem, no? Si, com diu l'Àlex, ha vingut per quedar-se aquest canvi de dibuix.
Quan tu tens l'opció en un moment de firmar Bernardo Silva i no el firmes, perquè l'aposta per Dani Olmo és molt clara, perquè no li trobes encaix, perquè ja tens aquests mitges puntes. Dani Olmo és un jugador d'un talento increïble. Quan està bé, com va estar ahir, troba els espais com ningú, la connexió amb els bons jugadors encara és més fluida. El tema està en que, clar, és que és difícil escollir, és que estem parlant d'un dels millors, si no el millor, mig del camp de tot el Mundial, perquè tens Fabián titular i molt bé amb el PSG en la final i semifinals de Champions. Tens a Zubimendi, que és un tros de pivot que encara crec que és de 0 minuts. Sí. Tenies a Fermín, que t'ocupava aquest espai. És fàcil equivocar-te, però a la vegada és difícil que no surti bé aquesta equivocació. Ahir era un partit ideal per un jugador com Dani Olmo. Veurem amb l'alçada també de centímetres que té Uruguai, si es torna a apostar per Fabián, si Dani Olmo pot caure a l'esquerra, que Baena potser és el millor la tecla d'extrema esquerra, no? Perquè Nico no el veiem del tot fi encara per ser el titular, però bueno, al final els entrenadors moltes vegades ho tenen fàcil, ficar els millors en la seva posició ho tenim fàcil, que al final són els jugadors els que juguen.
Sí, jo crec que estem en un Mundial en el que els primers partits serveix sobretot per fer aquesta part de veure un 11 titular i després, a mesura que van passant els partits, els van moldejant. Avui en Argentina crec que també veurem moltes modificacions de cara a aquest 11 titular i en clau Espanya crec que és el que dèiem ara. En un context en el que Espanya té un dels millors migcentres, sí que tu mires altres seleccions i tu veus a Boadi a Marroc, si és individual, després a Yari amb Suècia, però Espanya té, crec que ahir va trobar una tecla molt important, que és Rodri, Pedri, baixes i després un Olmo que juga en aquestes zones intermitges buscant aquesta mitja punta. Això fa que jugui l'equip i crec que després doncs Baena li va donar molt, sobretot per aquesta part de que Cucurella li dones l'amplitud que acaba fent aquestes entrades i Pedro Porro va estar molt bé. Crec que no va sentenciar els jugadors i va ser un error el fet de canviar-los, però sí que li va donar aquesta part de que a l'11 d'ahir jo crec que serà el que en poques modificacions anirem veient.
I Olga, que et dona, que tu també que te'ls has jugat tornejos curts, la importància de trobar la fitxita que per arriba perquè...
Els moments,
sí, no? Perquè són tornejos de 6-7 partits com a molt i agafar el jugador en el seu moment en què està la fitxita per arriba És vital en aquests tornejos curts.
I per això ahir jo deia, crec que és un bon moment perquè entri Marc Pubill, perquè entri Eric García, perquè el context del partit estava així, però sí que després què va fer? Donar-li continuïtat als jugadors que per ells són molt importants i que necessita que tinguin rodatge, com va ser Nico Williams, com va ser Miquel Merino, i es nota que ell té un 11 i 4 o 5 jugadors més, i si les coses van bé, aquests seran els jugadors que aniran jugant.
Sí. Creieu que s'ha estat injust amb Luis de la Fuente, amb les crítiques? Ha parlat aquest cap de setmana, no?, de tot el que s'ha dit, de que s'ha posat en dubte el paper d'Espanya en aquest Mundial i que si s'havia estat injust...
Som un país llatí. Si guanyem, som els millors. Si perdem, dimissió per tothom.
I que el partit no va ser bo, els analistes estem per analitzar el partit i no va ser bo. Llavors, quan es fa bé, no podem sempre es fa bé o sempre es fa malament. Quan ho fa bé, hem de dir molt bona feina. Quan no la fa bé, hem d'intentar dir el que no s'ha fet bé i el que es pot corregir. Jo crec que, clar, no estic molt ficat en tertúlies de bogeria. Parlo, intento escoltar tertúlies de seny. Jo crec que hem sigut bastant assenyats en la hora de destacar el que s'ha fet bé i quan es fa bé, doncs també dir-ho.
Jo crec que ni de bon tros. Jo crec que Luis de la Fuente, al contrari, té molt bona crítica. Crec que mereixia algun dels comentaris perquè com a pla de partit no va estar ben enfocat, no? És a dir, ara parlem d'aquestes tres alçades. Era un escenari exactament el mateix davant de Cabo Verde i ell mateix doncs dona la raó, no?, rectificant en aquest 11. Però crec que ho hem de naturalitzar. Jo crec que Luis de la Fuente i els jugadors ho van agafar com a eina de motivació, però ells saben perfectament que és que a tots els jugadors ens passa, a tots els entrenadors, no? El dia que estàs bé, doncs, tens crítica i és part de la teva feina, i els dies que no, doncs toca que no. Jo crec que a ell no li va afectar, a la selecció tampoc, i al contrari, ho van utilitzar per fer-se sentir més forts, no? Però vaja, ho hem de naturalitzar.
També de la Fuente li agrada treure pit quan pot, eh? Jo crec que és un seleccionador que...
Està fort, eh?
A part que
65 anys i sembla que tingui 56.
A part del que el té, li agrada.
Deien els oients que al Flaqui no entrava el que t'hi jugues, doncs escolta, hem de tornar cap als Estats Units, a Dallas tenim el Lluís Flaquer, que aquesta nit, aquesta tarda, viurà un altre partit potser històric, perquè Leo Messi es pot convertir en el màxim golejador dels Mundials en aquest partit d'Argentina contra Àustria. Flaqui, què tal? Bon dia.
Bon dia, Helena. Doncs home, és una d'aquelles jornades que ve de gust, que ve de gust. Estem davant segurament el darrer Mundial de Messi i, per tant, per servidor, doncs, poder-lo explicar i narrar des de l'estadi, doncs tot és benvingut, perquè al final segurament estem davant del Last Dance de l'argentí i tot allò que pugui servir-nos per assaborir els darrers episodis d'aquesta carrera que ens ha acompanyat tant, doncs benvingut sigui. El partit enfronta l'Argentina de Messi davant Àustria, juga a les 12 aquí a Dallas, són les 7 de la tarda, hora catalana. Partit important pels interessos de la selecció espanyola, perquè tant Argentina com Àustria van guanyar el seu partit de l'estrena i, per tant, en joc podríem dir que avui hi ha la primera i la segona plaça d'aquest grup J, del qual sortiria el rival de la selecció espanyola als setzens de final. A la prèvia, em quedo amb una reflexió del Ralf Rangnick, l'actual seleccionador d'Àustria. És el pare de l'escola alemanya de tants i tants entrenadors. De fet, Laporta va reconèixer que li va demanar consell a Rangnick sobre quin entrenador alemany podia casar més amb els perfils de que tenia el Barça, i li va recomanar Hansi Flick, per tant, doncs, un home important pel que ha viscut el Barça les darreres temporades. Doncs bé, es va rendir tant a la selecció espanyola com a Lamine Yamal, del 10 del Barça, de Lamine, diu que si les lesions el respecten i toca de peus a terra, pot tenir una carrera al nivell de Leo Messi.
Espanya és també una de les nacions que ha marcat la història del futbol en els últims anys. I bé, ara tenen a Lamine Yamal, una de les pròximes superestrelles absolutes, que imagino que si es manté sa i amb els peus a terra, podria arribar a assolir un nivell similar al de Leo Messi.
Paraules, doncs, gruixudes, que tant de bo doncs es puguin fer realitat pel que fa a Lamine Yamal. També lluances cap a la selecció espanyola, en aquest cas, des de la part argentina. Scaloni, seleccionador de l'Albiceleste, diu que Espanya és d'aquelles seleccions que estarà lluitant pel títol.
Sí, a Espanya la vimos en el gimnasio del hotel del entrenamiento, porque estábamos para viajar. No me sorprende que haya ganado, porque tampoco me sorprendió que el primer partido haya empatado, porque no merecía empatar. Son cosas del fútbol, que puedes empatar un partido, pero si hay que empatarlo, hay que empatarlo de esa manera, con no sé cuántos tiros al arco, y me parece que es una selección que está en salud y que ha demostrado que está bien. Así que sin duda será una de las que estará en la pelea final.
Un Scaloni que ha reconegut que aquesta setmana han hagut de fer costat a Leo Messi per tot el que ha passat al voltant de la salut del seu pare i preguntat per quin regal o quin consell o què desitjaria per Messi, que dimecres fa 39 anys. Scaloni és sincer, que sigui feliç.
Imagino que todos queremos que sea feliz. Pensaba en otra cosa, ¿no? Que sea feliz. Se me caso.
De cara al partit, doncs, evidentment, Leo Messi s'espera que sigui titular després del hat-trick del partit davant d'Argèlia. Veurem si també juga Julián Álvarez, de qui es diu que podria entrar després de ser suplent a l'estrena. Entraria en el lloc de Lautaro Martínez. I, per tant, doncs, un partit amb cert interès pel que fa a l'actualitat blaugrana amb tot el que està passant al voltant del mercat i Julián Álvarez. El partit, com et dic, Helena, es juga aquí a Dallas, amb majoria aclaparadora de seguidors argentins a la graderia, també presència d'alguns austríacs, però per la graderia predominarà els càntics de l'Albiceleste. El partit, com et deia, doncs es juga a les 12 del migdia, les 7 de la tarda, hora catalana.
Escoltarem, Flaqui, el Carrusel Deportivo. Coincidiu amb Scaloni, més que demanar al Mundial, demanar que Messi sigui feliç i que així aniran millor les coses?
Ho té fàcil.
Messi s'ho ha guanyat, no? Jo crec que des de que va sortir del Barça, el millor que podia fer, havia aconseguit tot, era buscar-se un lloc on pogués ser feliç. Jo crec que per això l'elecció de Miami, després de PSG, on jo crec que no va poder ser feliç. I tot el que sigui, que un jugador de la seva qualitat jugui al futbol feliç i content, després ho desenvolupa en el camp d'una manera molt millor.
Sí, a veure, per mi, jo sóc dels que penso, no crec que Argentina guanyi el Mundial, perquè jo crec que repetir dues vegades és molt difícil, no? Però per mi el nom de Messi és l'impacte més fort que hem tingut en aquest Mundial. És a dir, una de les grans incògnites que almenys jo tenia era veure si Messi, després de 3 o 4 anys a Miami, era capaç d'enfrontar-se als primeres espases i ser igual de decisiu. I hem vist que ho és. I en canvi Cristiano no. Em sembla brutal. Crec que Messi és el millor que hem vist als nostres ulls i veuran, i per tant l'hem de disfrutar. I com diu Scaloni, que ell sigui feliç perquè et marca diferències. I de fet Argentina, Scaloni, que té molt mèrit, també munta, diguéssim, molt la seva selecció perquè rebi Messi, no? Així que és el que toca, disfrutar-lo.
Crec que hi ha un Messi post-Qatar, perquè ara veiem un Messi totalment desinhibit. Ell és conscient de que es retirarà quan ell vulgui, com vulgui, com vulgui, i en el moment en el que vulgui. I crec que això també s'ha de donar aquesta passada, perquè estem veient les dents de molts jugadors que ja costa moltes vegades de veure perquè tens aquestes referències antigues, però crec que estem veient un Messi que s'ha preparat per això, que està gaudint, que tota la selecció juga per ell i són conscients, i després de que té un vestuari que al voltant doncs l'ajuda, i això li suma, i això doncs fa que sigui una selecció que crec que no pugui arribar doncs a guanyar, però sí que estem veient un Messi molt preparat i que està a un gol de fer ja més història encara de la que ha fet.
Ho deia ara l'Àlex, no? Que demostra que encara pot competir al primer nivell. No us fa una mica de ràbia que això passi tants anys després d'haver marxat del Barça? L'altre dia els oients ens ho deien, que no pot ser, no? Que hagi passat tant temps que segueixi allà i que el Barça, molts ens deien, la porta ha de fer alguna cosa aquest estiu per intentar sumar Messi.
Home,
a l'Inter de Miami.
Sí, a mi sí que em fa una mica de mal, no? I em feia, però diguéssim que hem après a viure amb això, no? Sí.
Clar, però ara tornes a veure-ho davant dels teus ulls i de tot el món i dius, clar, és que allà segueix.
I que es podia haver acabat malament. Jo crec que es va acabar... No es va acabar bé, però crec que es va acabar en un moment on Messi estava molt alt. Coneixem a l'afició, com som els aficionats al Barça, que a la mínima que no les coses es torcen, anem a per un culpable. Jo crec que ha acabat tot molt bé. Messi sempre ha quedat en la història del Barça com el millor i com el millor, i amb un somriure a la cara quan pensen en ell. Jo crec que ell ha decidit ser feliç, anem a deixar-lo allà, que sigui feliç, i nosaltres a continuar el nostre camí, que malament no ens està anant.
També no. Perquè partim de la base de que no l'oblidem a Messi, però també està l'Amin. Llavors sí, això fa home, que ajuda. Moltes vegades aquest dol d'amor ajudi, però clar, tu penses en aquesta casuística i dius un Messi a mitja punta amb un Lamin per la dreta, clar, però clar...
Ara pressionem molt, ara es parla molt Messi... de pressionar, cuidado, no sé jo, perquè aquí parlem molt ara de pressionar, davanters que han de córrer, sí. Que han de robar, que han de treballar...
Cuidado.
Jo crec que marcaria diferències, igualment,
segur.
El que passa que, a veure, ens podríem plantejar en el moment que va marxar si era moment, si allargaria un any o no, en aquell moment. Jo crec que ara ja no toca, no? Ara l'hem de disfrutar, sí. I crec que no tocaria.
Exacte.
Parlàvem ara de la Mini Messi, no? Els comparava la Olga Ragnik també ho ha fet i també s'ha desfet en lluances cap a Lamine Yamal, l'entrenador de la selecció francesa, Didier Deschamps.
Respecte a Lamine Yamal, la realitat és que quan ell està al camp i amb totes les capacitats físiques, no tinc cap dubte que l'equip espanyol és més fort amb ell, perquè és un jugador capaç de marcar la diferència. Per la qual cosa, Espanya ha de seguir el seu curs. Ara tindrà el seu últim partit i després veurem. No parlaré de la selecció espanyola. M'agraden. És més, és l'equip favorit. Van fer molt bon partit. Estàvem començant a veure'ls a l'avió i després a la taula i van fer un molt bon resultat, per descomptat. No penso en la venjança. No hi ha venjança en el futbol. Hi ha el que va passar i això serà part de la història. I després no se sap el que passarà. Tampoc si hem de trobar-lo.
Didier Deschamps que elogia Lamine Yamal, però no es vol mullar cap al jugador del Barça. Com us dèiem, aquesta tarda al Carrusel Deportivo podreu seguir l'Argentina-Àustria a les 7 de la tarda, a les 11 al França-Iraq, al Noruega-Senegal i al Jordània-Algèria. Abans, però, ens quedaven dos apunts, Adrià Soldevila, perquè el divendres explicàvem breument que Andreas Christensen ja té tancada la seva renovació amb el Barça per una temporada.
Han arribat a un acord per renovar Christensen per una temporada. Ja ho havíem anat avançant durant les últimes setmanes, que li volien oferir aquesta renovació per una temporada, adequant-li el salari que tenia fins ara, adequant-li a la baixa, evidentment, amb uns incentius en funció del rendiment i dels partits jugats. I bé, doncs tenen tancada aquesta renovació de Christensen. Recordem ara, diguem-ne, les dades de Christensen de les últimes temporades, perquè per així podem entendre
sí,
també
perquè,
que es rebaixi una mica aquest salari, no?
Perquè parlaven els oients al YouTube, llegia la Núria un comentari, no?, que s'havia d'obrir el meló del central. No sé si estaven pensant en Christensen els oients.
No ho crec. No crec que estiguessin pensant en Christensen i no sé si Hansi Flick també pensa molt en Christensen com a alternativa dels titulars, en principi. Potser una alternativa dels suplents, pels titulars, complicat. Christensen va jugar l'última jornada de Lliga. Va jugar 29 minuts en el València-Barça de l'última jornada, Mestalla, el dia 23 de maig, però és que feia 5 mesos que no jugava. Des del 16 de desembre, els setzens de Copa contra el Guadalajara, que no jugava Christensen amb el Barça. 5 mesos sense jugar. Abans del Guadalajara, 3 minuts contra Osasuna, 2 minuts contra l'Eintracht, mitja part contra el Betis, 3 minuts contra l'Atlètic de Madrid, 7 minuts contra l'Alavés, 29 contra el Chelsea, després d'aquella aliada d'Araujo. L'última vegada que va jugar 90 minuts Christensen amb el Barça va ser el 28 de setembre, principi de temporada. 28 de setembre és l'última vegada que Christensen ha jugat 90 minuts. Ha jugat 108 partits en aquestes últimes 4 temporades, no és gaire. N'havia jugat 161 amb el Chelsea, 82 amb el Borussia Mönchengladbach, en dues temporades havia jugat molts partits amb el Borussia Mönchengladbach. Quasi bé 6.000 minuts amb el Barça, que són pocs, 6.000 minuts en 4 temporades. Aquesta última temporada, concretament, 543 minuts. 543 minuts és la pitjor temporada en quant a minuts de Christensen de tota la seva carrera. 543 minuts.
Enteneu? Us sembla positiva aquesta renovació de Christensen?
Jo en Christensen tinc el corazón partido, perquè a mi m'encanta, em sembla un tros de central impressionant, però clar, és que la seva continuïtat per les lesions és molt baixa. Llavors, a mi em sembla un central que et pot ajudar moltíssim, però ha d'estar disponible. Si està disponible, fantàstic, però s'ha de tenir en compte això, que es lesiona molt. Una llàstima, perquè em sembla un tros de central en aquesta posició. Té l'alçada, domina la sortida de joc, és molt intel·ligent a l'hora d'interpretar també el joc, els atacs, però si no el tens, t'has de cobrir.
A veure, a mi em sembla un gran central, però crec que quan es valora un jugador també s'ha de valorar els minuts disponibles i, per tant, jo crec que Christensen no s'ha guanyat la continuïtat. Jo no l'entenc. Jo no l'entenc perquè entenc que aquesta posició que ha de ser la d'un central suplent, o de, jo no et diria ni de tercer central, no? Potser quart, cinquè central, l'hauria d'ocupar algú de la casa. És a dir, vam veure un Álvaro Cortés jugar molt bé els minuts que va tenir, fins i tot per baix venen més gent. Algun motiu haurà de tenir, no? Suposo Flick, li agrada molt i entenc que en aquest moment on també el futur d'Araujo tampoc desperta molta confiança, prefereix quedar-se algú que almenys coneix i que li dona rendiment, perquè rendiment el dona. El que passa que amb tots aquests precedents a mi se'm fa difícil creure que Christensen et pugui sumar més per l'equip del que et podria sumar algun central jove de la casa que ja ha demostrat sobradament la Masia que quan puja algú
Àlex,
està al nivell.
Però és que els tres centrals titulars són tres centrals joves de la casa. Mm. Llavors també jo entenc que el Barça necessita donar un plus. Crec que Christensen no és, jo crec que s'ha d'anar a firmar un central.
Però entenc que el Barça sortirà al mercat per un central, també.
Però llavors no, i crec que tu has dit alguna cosa, Araujo jo crec que hauria de sortir, no? Araujo o Koundé per fer alguna modificació d'Araujo. Araujo és veritat que el veig, que no el veig. No el veig des de lo important que és el tema mental, que és una cosa molt seriosa i que s'ha de tenir molt en compte. No el veig. I si tu apostes per Christensen és perquè, i crec que el Barça necessita un central esquerrà per donar un salt, crec que haurà d'haver-hi alguna sortida.
Total.
Mm-hmm. I espero que no sigui ni molt menys Gerard Martín, que ens faci caixa en Gerard Martín.
No crec, però sí que és un jugador en el que, si diem Christensen, entren en joc moltes casuístiques. Crec que se li rebaixa la meitat el salari. Per al salari que té sí que és difícil trobar algú fora del mercat, però després aquí entra la part de l'Àlex que diu que, i que és molt important, doncs, tenir en compte que la seva posició la pot suplir un jugador del filial. Estem parlant d'un jugador que amb les lesions doncs ara mateix pot tenir aquests problemes, però sí que per al que està fent Christensen potser li pots donar aquesta continuïtat a un jugador que d'aquí uns anys doncs pot passar com Gerard Martín o com molts jugadors de la casa. No et dic de la generació famosa del 2007, però sí que crec que el Barça necessita urgentment algú que acompanyi a Cubarsí. Ja ho estem veient. Cubarsí és millor ara perquè té una veterà que és com ho va ser Laporte o com vam tenir aquí a Íñigo Martínez, però sí que és vital trobar aquesta posició i crec que a mi que em sorprèn que l'hagin renovat, però clar, pel que hi ha al mercat, més val això.
I Solde, parlaven abans els oients de la possibilitat de Julián Álvarez, de si podia ser o no Oyarzabal un recanvi. Què en sabem de la possible arribada de l'argentí al Barça?
El que en sabem és que hi haurà nova oferta del Barça a l'Atlètic de Madrid, que el Barça seguirà insistint en Julián Álvarez, que li presentarà una nova oferta al Club Matalasser i a veure com li senta aquesta vegada aquesta oferta a l'Atlètic de Madrid, que recordem que la primera
I creus doncs, que
la va respondre a través de Twitter.
Creus que entraran jugadors en aquesta equació?
Això
o no?
Ja no ho sé. Ah. No
a mi cada cop que fem... Que
no,
es
que estem
fan,
fent moltes càbales amb ell, però sí que...
Cada cop que es fan negocis amb l'Atlètic de Madrid sortim escaldats. Llavors, a mi em preocupa... Sí. Em preocupa molt i em preocupa...
No és massa positiva.
I em preocupa moltíssim també el que es vagi a per un nom, un jugador. Julián és boníssim, molt bo. Però s'ha de tenir alternativa. Ja vam equivocant-se amb Coutinho, que es volia a Coutinho. Ja es vam equivocant Dembélé, que es volia en Dembélé. I això, sobretot perquè t'infla moltíssim el preu. Quan tu només tens una opció, has de pagar el que et demana l'equip rival. Si no tens amb el que negocies, si no tens diferents opcions, t'has d'adequar aquest preu. I jo crec que s'anirà, amb l'ordre que es va tirar l'Atlètic de Madrid per xarxes, això s'anirà un preu que jo crec que el Barça no l'hauria de pagar per un jugador, per cap jugador.
Bueno, segueix sent la primera opció del Barça a dia d'avui. I és veritat, com publicava Mundo Deportivo, com ja s'ha anat insistint les últimes setmanes, que esperen també que Julián es mogui. Que es mogui una mica.
Adrià, ara...
Es mogui i jo crec que l'estiu és molt llarg i han de passar coses. I ara deia l'Olga, no? Potser hi ha jugadors que entren aquí i potser jugadors que en un principi no hi pensàvem. Potser jugadors que no hi pensàvem i que amb el pas de les setmanes ja hi pensem.
Mal Bernat és jugable, no, Àlex?
No, vale. Parlo de jugadors de dalt, jugadors ofensius. Vale. Però estic d'acord amb el Jordi. Jo vull entendre i estic seguríssim que el Barça treballa amb alternatives, també, perquè sí. seria un mal consell anar només a per un, tot i que jo estic d'acord que Julián és el millor que podria encaixar.
I de Cancelo, què en sabem, Solde?
Doncs en sabem que la idea és comptar amb ell, que la idea del Barça és seguir comptant amb João Cancelo, però encara s'han de tancar alguns serrells econòmics de l'operació que faria que Cancelo es quedés finalment al Barça després d'aquesta sessió.
Cancelo sí o Cancelo no? Què voteu vosaltres?
Jo sóc un sí. Cancelo total. A mi, però sempre ho dic, és veritat que per partits molt puntuals, finals, de moltíssim nivell, potser no és la millor opció perquè té aquestes desconnexions ofensives, però el 80% dels partits del Barça són en bloc i baix, amb un equip que paguera ben alt ataca i tenint un costat Lamine i a l'altre tenim un costat com Cancelo et dona moltíssimes sortides de qualitat. Jo crec que quan el Barça ha faltat Lamine es trobava a faltar aquesta qualitat i l'únic que te la donava moltes vegades era Cancelo. Jo per mi totalment sí i amb el passet endavant de Balde per donar aquesta consistència defensiva que jo crec que físicament la pot donar.
A veure, el Jordi era lateral i si ho diu ell, doncs ens haurem de sumar, no? A veure, jo no
dona
soc...
molta ràbia Cancelo perquè és molt bo, jo no era tan bo, saps? Per això em dona... disfruto veient-lo jugar.
Jo no sóc un enamorat especialment de Cancelo, però s'ha de reconèixer que des del meu punt de vista ha rendit per sobre de les expectatives, ho ha fet bastant bé, tenint en compte que el Barça ha de centrar tots els esforços en aquest nou, en aquest davanter i... des del meu punt de vista, com a segona opció un central, jo crec que el lateral doncs, faria bé de renovar Cancelo o de quedar-se Cancelo. I aquí sobre una altra pregunta, que és la de la cessió d'Héctor Fort, que a mi em sembla que seria un jugador de plantilla fantàstic per al proper Barça i que també és una cosa que el Barça haurà d'afrontar properament, no?
Ja ho estàs dient, aquests últims dies, que Héctor Fort per tu seria l'aposta.
A mi m'agrada, sí.
Ha fet molt bona temporada i crec que seria un dels jugadors a tenir en compte, però sí que parlem d'un jugador que no esperàvem que tindria aquest rendiment. Estic parlant de Cancelo i sí que ha anat tenint molta més participació ofensiva que no defensiva. Sí que defensiva vas amb aquest ui, però sí que crec que ha de donar un pas endavant és Valde. Crec que serà l'aposta també d'aquest any de cara al club i és com de les dents per ell, si ho aprofita bé i si no segurament jo crec que buscaran alternatives.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.